El cafè de la ràdio. Instagram @radiosabadell.
Seguim amb la ronda d'entrevistes als portaveus dels grups municipals per prendre el pols als temes més importants de la ciutat en el cicle d'entrevistes prenent el pols al 2021. Avui visitem la portaveu de la Crida, Nani Valero, que ens rep al casal Can Capablanca. Molt bon dia, gràcies per rebre'ns.
Bon dia, Mireia.
Comencem pel principi. Què n'espera la Crida, què n'espera la Nani Valero d'aquest 2021?
Jo espero, i des de l'organització, esperem donar resposta a totes les situacions en les que ens estem trobant, que són unes situacions molt inesperades i dramàtiques. Estem patint una pandèmia que a més està accelerant uns processos de crisi social, econòmica, i tot això que ja sabíem que podia passar s'està accentuant encara més. Per tant, Nosaltres esperem poder continuar treballant per trencar amb aquestes desigualtats que generen, sobretot des de la pandèmia. Esperem poder teixir molts vincles amb la ciutadania, amb les entitats, perquè les solucions no venen mai de que algú s'il·lumini i trobi una resposta màgica, sinó del teixit, del treball en comú, del debat, i a partir d'aquí doncs poder-li donar una volta a la situació. Nosaltres tenim moltes ganes de continuar treballant per Sabadell sense perdre també la nostra identitat, no? Que és la fiscalització, el control, el rigor en la feina que toca fer, i sobretot que allò que fem reverteixi en la ciutadania.
Anem per parts i comencem per la més recent actualitat. Què ha portat a la Crida a desmarcar-se de la candidatura de Sabadell com a capital de la cultura catalana?
Doncs la veritat és que ha estat una decisió fer-ho públic i compartir-ho que li hem donat moltes voltes. Hem estat 3 mesos donant-li voltes esperant que el govern canviés a una deriva de funcionament, i com que no s'ha donat aquest canvi, ens hem vist obligades a manifestar i a comunicar que per nosaltres s'havia trencat aquesta unanimitat. Una unanimitat que era necessària, que així va ser en el ple d'octubre, i que anava acompanyada amb una declaració de la Junta de Portaveus en la qual hi havia un compromís compartit perquè tot allò que es fes per tirar endavant la candidatura es fes d'una manera coparticipada amb els grups municipals, amb les entitats, i han passat 3 mesos i la coparticipació i el debat i els espais de treball en comú no s'han donat. S'ha creat un comitè d'experts en el qual, que nosaltres sapiguem, els grups municipals no hi hem estat convidats. Bé, tots no, alguns sí. Sabem que la portaveu de Junts hi està participant. Sabem que a les entitats l'únic que se'ls ha fet arribar ha sigut una enquesta. Per tant, aquesta participació en el procés nosaltres l'entenem des del moment 1. I ja ho vam dir en el seu moment, que és una cosa prou important, que la cultura necessita del recolzament de tothom, i nosaltres en aquest sentit estem per recolzar la cultura a la ciutat sempre i cada dia, i que per tant qualsevol procés que es fes cal fer-ho de la millor manera possible i de la millor manera més compartida també. Per això s'ha trencat, i nosaltres davant d'aquesta situació ho hem comunicat.
És a dir, el motiu determinant és que la participació política que s'havia dit en Junta de Portaveus i que s'havia acordat que es faria no s'està produint.
Ni política ni identitats, de les dues vertents. O sigui, la declaració parlava d'entitats i parlava de grups municipals, i això no s'està donant. Per tant, encara que no la situació de que es pugui canviar, per això ho hem avisat amb temps. El que nosaltres no farem, i ho hem dit moltes vegades, és fer xecs en blanc. Nosaltres, quan votem a favor, i hem votat moltes vegades i continuem votant moltes vegades a favor de molts temes que porta el govern, per molt que algú vulgui dir que sempre estem a la contra i tot, no és així. Ho votem a favor moltes vegades, i en aquest tema Vam votar a favor, però vam dir en el seu moment que no era un xec en blanc, que hi havia unes condicions i que, a més, aquestes condicions les vam posar en comú tots els portaveus. Si no s'estan complint, qui incompleix ha de donar explicacions, i no som nosaltres. Nosaltres, quan tenim una informació de canvi, doncs la comuniquem, la manifestem i la compartim. I en aquest punt estem.
Però els preocupa que l'efecte pugui ser que Sabadell no pugui ser la capital de la cultura catalana el 2024?
Però és una candidatura. Es podria presentar l'any que ve si el que garantim és fer un procés en bones condicions. Vull dir, ningú ens està posant una pistola perquè es presenti ara, m'explico. Això també ho vam dir en la nostra intervenció. Si no es veu que s'estan fent bé les coses, doncs es presenta la candidatura l'any que ve. Per nosaltres és important el procés i la participació, la implicació i el compromís de tothom. El que no volem són protagonismes d'alguns determinats que intenten treure un rèdit polític, cosa que se'ns acusa a nosaltres, no és pas així, particular d'una cosa que és de ciutat. I l'interès de ciutat per nosaltres en aquest tema.
I el rèdit polític l'està intentant treure el govern o alguna formació?
Alguna formació que sí que participa, que serà convidat a participar.
Està parlant de Junts per Sabadell.
Exactament, perquè aquesta proposta venia, primer de tot, per part de Junts, després va venir per part de govern. I al cap i a la fi el que veiem és que s'ho estan manegant. I ho hem dit també en alguna altra ocasió. Al final, bueno, ja sabem qui sembla que governa en aquesta ciutat i no és pas només el PSC.
Anem a Covid. Sí. Deia vostè al principi, és un dels reptes, òbviament, donar resposta a totes les necessitats que s'han posat damunt la taula. S'ha gestionat correctament la pandèmia des de Sabadell? Què es podria haver fet diferent des de la ciutat?
A veure, nosaltres ja des del primer moment vam considerar que la ciutat necessitava un pla de xoc urgent. Feia pocs dies, escassament 15 dies que s'havia decretat l'estat d'alarma, que nosaltres ja vam presentar al govern una sèrie de propostes i vam comentar que calia fer un grup de treball divers en el que hi participés, insisteixo en el tema de la participació, per poder tenir una visió compartida dels efectes que estava tenint ja en aquell primer moment tota la pandèmia. Això no es va escoltar. I què ha passat al final? Doncs que sí, s'ha fet un pla de xoc que s'aprova al juliol, s'aprova d'una manera, si em permeteu, amb molt poc compartida, molt poc validada per les forces, perquè amb tota l'oposició en contra i amb el vot de qualitat de l'alcaldessa, un pla de xoc a la ciutat d'unes bones dimensions, caldria sobretot haver tingut el suport majoritari de tothom, i això no es va donar. Per què? Doncs perquè segurament aquestes respostes que està donant el govern municipal no són ni suficients i sobretot van tard, perquè ho vam veure que tot allò que forma part de les actuacions que ha anat fent el govern, doncs li han posat l'etiqueta Covid i no anaven més enllà de pal·liar situacions, sinó que eren actuacions habituals amb l'etiqueta Covid. I algunes altres doncs han sigut escasses. 8 milions per el pla Covid per una ciutat de més de 200.000 habitants és insuficient, és absolutament insuficient. I no redueix les desigualtats i no redueix ni posa mecanismes i les bases per donar-li la volta. Sobretot, per exemple, apuntàvem temes d'ocupació. Els plans d'ocupació que surten en el pla de xoc són els plans d'ocupació clàssics, amb la dotació clàssica. Quan estem tenint problemes amb els ERTEs, problemes d'atur, problemes amb els autònoms, tot això, amb uns plans d'ocupació clàssics, no li donarem la volta. Aquest tema és un element clau, el tema de l'ocupació, per poder revertir la situació.
Hi ha alguna proposta concreta que presentés la Crida i que...
Nosaltres la primera proposta que vàrem fer és la renda bàsica de ciutadania. Val? La renda
bàsica... Això ho pot fer l'Ajuntament?
Això ho hauria de poder estudiar l'Ajuntament i buscar els diners on calgui. I a més tenim un govern a la ciutat que resulta que són els mateixos que governen a l'Estat, no? El govern més progressista, li diuen, i que justament el govern més progressista sembla que ha intentat posar en marxa un ajut en aquest sentit, que és l'ingrés mínim vital, que no va enlloc, quan es podria fer la renda bàsica universal. És a dir, per nosaltres, com es reverteix una crisi? Una crisi es reverteix amb que la gent pugui disposar de mecanismes, es pugui disposar de recursos per poder-se en sortir, per poder activar l'economia, sobretot per no haver de dependre de l'assistencialisme. És a dir, hem vist un pla de xoc a la ciutat en el que sí s'han reforçat el rebost solidari, s'han reforçat les ajudes socials, però aquest és un model assistencialista. La Crida, no estem per models assistencialistes, estem per models emancipatius de la gent, de les persones. Per això posem les persones al centre. O sigui, la gent ha de poder pagar les seves factures, anar a comprar, o sigui, i tenir els recursos suficients si es queda sense feina per tenir una vida digna i no anar a les cues de la fam. Això són, és assistencialisme i no... I estem en un altre model, en un altre model de societat que no va per aquí.
Més temes de ciutat i d'actualitat. La caserna.
La caserna.
De la Guàrdia Civil. L'última qüestió és que finalment el Ministeri ha decidit presentar al·legacions a la decisió del TSJ sobre la caserna. Quines implicacions pot tenir el fet de que finalment s'hagi decidit presentar aquestes al·legacions?
Doncs de nou... endarreriments rere endarreriments. O sigui, sabem que la caserna és de la ciutat, ho sabem, ho diuen tots els documents oficials, i l'Estat insisteix en demanar alguna cosa a canvi. I ja ho estudiaran jurídicament, però a mi em sembla que demanar coses a canvi de titularitats que no són teves, no sé, sona molt raro, sona molt estrany. I en aquest sentit, per això va haver-hi en el seu moment la denúncia de l'Entesa, i per això hem anat seguint tot el procés des del govern de transformació per posar en evidència una vegada més que la caserna és de la ciutat. És de la ciutat, i a més que és que la ciutat la necessita per fer habitatge, la necessita per fer un ús d'aquell equipament que té força metres quadrats i que està en un emplaçament doncs molt interessant, en la Gran Via, a prop del Taulí, i en tot cas, com ens agrada pensar a nosaltres, la ciutadania la que ha de poder participar en definir els usos de la caserna. Per tant, ara què és el que veiem? Doncs que el govern municipal no ha fet prou amb els seus socis o amb els seus companys de partit que estan al govern de l'Estat per aturar d'una vegada el tema judicial. Ens queixem molt de que la política judicialitza i al cap i a la fi els mateixos que tenen la responsabilitat són els que l'estan portant sempre a judici.
De fet, l'alcaldessa estava d'acord amb vostè, les entrevistes que li feien prenent el pols el 2021, deia que la caserna és de la ciutat també. S'hauria de començar a pensar ja i a plantejar usos pràctics ja de la caserna, independentment del procés judicial que està en marxa?
Sí, és que en cap cas hi havia cautelars que evitessin poder fer alguna cosa. Vull dir, és que en aquest sentit, qui ha estat no fent res a la caserna ha estat el govern del PSC i de Podemos, perquè les cautelars no hi eren. Allà es podien fer coses. De fet, hi ha tota una planificació en el Pla Local d'Habitatge que diu que allà hi ha 60 habitatges, 62 si no m'equivoco, 62 habitatges que haurien d'anar a donar resposta a l'emergència habitacional, donar resposta a projectes de masoveria, donar resposta a problemes que tenim amb la gent que està, per què no, al carrer, amb projectes del Housing First i d'altres. Vull dir, 62 habitatges. Ens podem permetre el luxe de no comptar amb aquests habitatges? Al meu entendre i a l'entendre de la nostra organització, el tema de l'habitatge és clau i urgent que s'activi el pla local, que s'aprovi i que es tiri endavant com estava previst.
En el darrer ple, la Crida parlava també de l'aeroport,
sí,
de Sabadell. A primer cop d'ull, el que se'ns podria plantejar és que hi ha una diferència principal, que és l'ús, no? La caserna actualment no té cap mena d'ús, en canvi l'aeroport sí que funciona com a aeroport. Per què la Crida creu que també caldria anar en la mateixa línia del que es va seguir amb la caserna?
Doncs justament perquè la línia de base és el que a nosaltres ens preocupa, és l'interès de la ciutat. I en aquest sentit, tant la caserna com l'aeroport, el que tenen en comú és que són espais que són de titularitat de terreny municipal. I per tant, l'Ajuntament ha de ser el titular. Això no té res a veure amb, com tu apuntaves, Mireia, amb els usos. Val? L'aeroport té una activitat X que no s'està posant en dubte, no s'està qüestionant, no s'està formant part de cap debat. El que sí és recuperem el que ja han vingut fent alguns altres alcaldes de Sabadell, que és exigir al govern, a Aena en aquest cas, que retorni la titularitat d'uns metres quadrats de la ciutat i res més. I d'aquest tema, tant com de qualsevol altre, se n'ha de poder parlar en el ple on calgui. És que no té més. Si posem per davant l'interès de la ciutat, o ens desentenem de l'interès de la ciutat. I en aquest cas nosaltres pensem que el govern hi ha coses que no volen entrar, no sabem per què. També tenim els nostres dubtes de per què no volen. Per què no volen demanar la titularitat d'aquest espai? És que potser, no sé, els hi costa posar-se en situació de confrontació amb l'Estat, com va passar també amb l'exigència dels diners dels ajuntaments, dels estalvis dels ajuntaments, que és molt greu el que va passar aquí a Sabadell, quan hi havia tants municipis arreu de l'Estat espanyol reclamant que aquests estalvis es quedessin per la ciutat. Els responsables polítics d'aquest ajuntament no es posicionaven.
Deixem que li pregunti també per l'art tèxtil.
Sí.
Debat present. De fet, a les darreres hores l'alcaldessa es trobava amb el rector de l'Autònoma. L'alcaldessa posava una xifra. El 2022 els estudis podien estar en funcionament. No vol dir que l'art tèxtil, però sí els estudis com a tal. És una qüestió de ciutat. Hi havia acord de ciutat sobre ubicar aquests estudis a l'art tèxtil. Es manté aquest acord de ciutat per part de la Crida?
Nosaltres vam ser un dels que vam començar a parlar també amb la universitat, posant damunt de la taula aquests estudis i altres, i pensem que l'art tèxtil ha de ser un molt bon espai perquè es pugui fer el grau d'infermeria públic. Això també que quedi molt clar. Nosaltres, o sigui, ja sabem que els temes d'infermeria arreu del país potser no són els estudis que són més públics que hi ha, i en aquests moments cal impulsar-los. Per tant, en aquest sentit nosaltres no hem canviat mai de posició. No sé, ens mantenim bastant ferms en les nostres posicions perquè són molt raonades. Ens podem equivocar, com tothom, però en aquest sentit tindrà aquest govern el nostre recolzament, i tant.
En els últims dies hem parlat també del quart cinturó, d'aquest sí, estudi caducat, a l'expedient ambiental. La Crida, crec que la posició és clara, no? En contra del quart cinturó. També en contra del concepte aquest que està planant de Ronda Vallès, d'aquesta millora de la connexió que s'explicita, no?, entre Sabadell i Terrassa, pel qual hi havia acord també entre els dos alcaldes, tant de l'alcalde de Terrassa com l'alcaldessa de Sabadell.
És que per nosaltres les prioritats són unes altres. Sabadell està molt condicionada per un transport rodat que passa per la Gran Via, que passa per l'Eix i que va cap a Castellar, cap a les zones industrials, i aquesta és una de les prioritats, com traiem tot aquest trànsit de la ciutat, però també com fem que tot el moviment de vehicles de Castellar que passava d'ell es redueix. Qualsevol de les propostes que es facin, si no va acompanyada d'incorporar transport públic, no tindrà cap sentit, perquè estarem fomentant tot el que és el trànsit rodat, els cotxes, els camions, i no hauria d'anar cap aquí la línia que faci un canvi en la mentalitat en el que és, pel que fa als temes de contaminació. És que no
tampoc anem... pel que fa a la Ronda Nord, aquesta famosa connexió de Castellar directe amb l'autopista.
Això és necessari, però és necessari si va acompanyat d'un pont que porti tren, que porti l'allargament de la via dels ferrocarrils cap a Castellar, i amb una millora del trànsit del transport públic. I després, primer això, i després parlem de la resta de vehicles. O sigui, en l'ordre de prioritats hem de veure com es mouen les persones, primer de tot, i després veure com es mouen els vehicles, però primer de tot les persones.
Clar, aquesta Ronda Nord sovint s'ha posat com a element clau per poder pacificar alguns espais, un espai del que s'està parlant també en aquest mandat, com és la Gran Via, no? Per exemple. És condició sine qua non? És a dir, si no hi ha una Ronda Nord no podem començar a treballar amb la Gran Via?
No té, o sigui, no, una cosa no té gaire a veure amb l'altra. La Gran Via fa molts anys que s'hauria d'haver començat a treballar, molts. És una cicatriu que tenim a la ciutat, una esquerda, i no es descobreix ara. Fa molts anys que es parla de que la Gran Via ha de canviar. Ha de canviar i ha de ser un espai de pas entre els barris, i ha de revertir en un espai més verd, un espai més transitable per les persones, que a més ens espongi i ens obri la mirada de Sabadell, de la ciutat, cap al riu, que sempre l'hem tingut com molt d'esquena. No? L'altre dia també posàvem un exemple de que si Barcelona havia viscut tant de temps d'esquenes al mar, no? I van haver-hi d'arribar les Olimpiades perquè això canviés, doncs aquí a Sabadell també hem de fer aquesta nova mirada cap al riu, quan abans, i això passa perquè la Gran Via canviï.
Quan parlàvem amb l'alcaldessa en la primera edició, parlàvem de la pacificació també del centre, i l'alcaldessa deia que la connexió dels dos aparcaments era clau per poder abordar una planificació més a llarg abast pel que fa a la pacificació del centre. Ha de passar això perquè es pugui parlar de com s'ha de pacificar el centre? És a dir, s'han de tenir aquests dos aparcaments connectats per analitzar què podem o com hem de pacificar el centre de la ciutat?
Pacificar el centre de la ciutat no ha de passar per posar més zones d'aparcament al centre, perquè és una miqueta un contrasentit. Si s'està afavorint que s'hi arribi amb cotxe al centre, el que estem és incrementant també la mobilitat cap a un espai que s'acabarà veient afectat. Vull dir, per nosaltres no és una solució que aquella caixa de ciment doni i doti de més nombres d'aparcament en el centre, perquè a més en el centre ja hi ha molts pàrquings que estan en desús. I jo us convidaria a que investigueu sobre aquest tema. I veureu...
Però de fet aquesta era la idea ja del govern quadripartit, no?
Això és una cosa que ens vam trobar. És una cosa que ens vam...
Però s'estava treballant per fer aquesta unificació dels dos aparcaments.
Més que res és que el pàrquing que hi ha ara, la plaça Doctor Robert, no té les condicions d'entrades i sortides adequades. Val? Per tant, allò, en un moment o altre, s'hauria de revisar i repassar. Ara, que nosaltres volguéssim fer un altre pàrquing en el centre, no és això. En cap moment ens ho vam trobar. Això ve d'unes obres...
Sí, està clar. Però vull dir que, malgrat que vingui de les obres de ferrocarrils en època Bustos, la intenció del govern quadripartit ja era aquesta, no? Era fer aquesta connexió dels dos aparcaments a l'entrada i sortida pel carrer Les Valls.
Jo això no ho tinc molt clar, i diria que no estava pas tan clar tampoc de que s'haguessin de connectar. El que sí que és cert és que el pàrquing que hi és actualment, les entrades i les sortides, si s'havia de connectar o un pàrquing passava a ser un altre, permeteu-me que jo aquí no tinc prou detall com per entrar-hi. Però per nosaltres no és una operació ni transcendental ni important a la que se li hagi d'invertir ni més temps ni més diners. No és el nostre model de pacificació del centre. Uh-huh. Quin seria el nostre model? Segurament revisar tot el que és el moviment d'autobusos de la zona, ampliar els carrers peatonals. De fet, ja hi havia una sèrie de propostes al carrer Indústria, al carrer Creuet, en fi, tota la part de la part on està la faràndula, sí. I tot. I el que sí que ens importa, i molt, és trobar més espais pacificats, no només al centre, sinó a la resta de barris de la ciutat. Per què només s'ha de poder moure la gent pels carrers al centre? Per què no a Can Uriac? Per què no al sud? Per què no a Can Rull? Hi ha espais també perquè els vianants puguem anar pel mig del carrer tranquil·lament.
Ah, per acabar, deixi'm que li pregunti per les eleccions del 14 de febrer. S'havien de fer les eleccions el 14 de febrer?
Jo diria que és una data que ha vingut com molt provocada per una inhabilitació, provocada per unes altres eleccions del 155, i aquí es van posant dates com cauen. Que toquen eleccions? Toquen eleccions. Hi ha d'haver-hi un canvi, hi ha d'haver-hi votacions a la Generalitat.
Convenient amb la situació sanitària tal com està?
És difícil de dir, és difícil de dir. Es pot anar amb transport públic amb la situació que hi ha? Vull dir, no sé, és complicat. Jo crec que no hi ha una resposta. Qui tingui la resposta màgica, o no sé, ja ens la explicarà. A mi em genera molts dubtes. Jo, per exemple, la meva mare està en una residència, sí? No, des dels no ha sortit al carrer. Com gestionarem el seu vot? Em preocupa que es vegin condicionats, a mi personalment em preocupa, mm-hmm. que es vegin condicionats, no, el dret de vot de les persones.
Acabem perquè estem molt fora de temps,
sí,
però li vull
digues.
Preguntar per la demanda que ha fet la Junta Electoral de retirar els elements partidistes presents a la façana de l'Ajuntament després de la demà de Ciutadans. És una compte de mai acabada cada comtessa electoral.
No sé, jo crec que cadascú sap què és el que fa i per què ho fa. I jo veig lectures, no, partidistes i publicitàries en tot això. A mi em sembla que el dret a la llibertat d'expressió ha de prevaldre, ha de ser important, i per això també reivindicar des d'aquí que torni la pancarta al balcó de l'Ajuntament. Avui estem aquí al casal de Can Capablanca. Abans ho comentàvem, hi ha un quadre amb la pancarta de Visca la República a la façana de l'Ajuntament, i nosaltres, sí, és important manifestar que és el que pensem a arreu.
Nani Valero, gràcies per haver-nos rebut. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, igualment.